Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, primer dissabte del mes de febrer. Ens hem cruspit ja tot el mes de gener. Queda menys ja per arribar a la Setmana Santa, vacances d'estiu. Déu-n'hi duret, eh?
Et veig optimista ja, eh?
Jo sempre optimista, Salvador Guillermo. Bona tarda, benvingut, eh?
Benvingut. Moltes gràcies.
Costa que vinguis, però el dia que vens et vols fer notar, eh? Gràcies, Salvador.
No, però feia gràcies ja que parlessis a les vacances de Nadal, d'estiu.
És que tinc ganes ja, però bueno, deixem-ho estar. Manel Manchón, bona tarda, Manel.
Bona tarda,
també.
Molt bé.
I Benguera, benvinguda també al Converses.
Gràcies.
I el convidat d'aquest dissabte al programa és el senyor Daniel Cirera, president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, senyor Cirera.
Hola, molt bona tarda.
Amb ganes de vacances o encara amb ganes de fer feina?
Què són les vacances?
Bueno,
la veritat és que...
Hi ha alguns que estan de vacances permanentment, eh?
Sí, home, sí, ja, la gent...
Hi ha fotografies que van donant voltes per la xarxa, no sé si les ha vist vostè, sí. però les últimes hores hem vist algunes que, en fi...
La veritat és que no tinc ganes de vacances, eh?
Té ganes de vacances,
sí,
no?
Però jo crec que la situació no està com per fer vacances.
Clar. Les últimes hores la situació s'ha complicat amb el tema de la sequera. Estem en emergència per la sequera. Fa anys que estem en emergència per la sequera, però escolti, sembla ser que el govern no s'ha donat compte fins ara mateix per posar en marxa un seguit de mesures. S'ha badat des del govern de la Generalitat en posar-se les piles i dir, escolti, moltes de les accions que ara ens posen sobre la taula, si les haguéssim fet fa un parell d'anys, no estaríem tan ofegats com estem ara.
No, s'ha badat molt i s'ha fet molta política amb el tema de l'aigua, no? Però no només el govern de la Generalitat, també el Partit Socialista. Vostès recordaran que fa molts anys, quan governava Espanya el Partit Popular amb José María Aznar, es va posar en marxa una cosa que es deia prehidrològic nacional, que el que feia era poder portar aigua sobrant del riu Ebre a Barcelona i altres indrets per aconseguir doncs, que no hi hagués sequera. En aquell moment tots els partits nacionalistes, inclòs el Partit Socialista, van decidir que allò no podia ser. I per tant totes aquelles inversions es van paralitzar. Després s'han anat fent coses estranyes amb les quals s'han gastat molts calés però han resultat inútils. Per exemple, jo recordo quan es va intentar portar aigua amb vaixells a Barcelona i va resultar que tota aquella aigua es va haver de llançar perquè els vaixells que portaven aquella aigua no estaven acondicionats i per tant l'aigua es va contaminar, no? Per tant, els nyaps en els que viu constantment el govern de la Generalitat ens perjudiquen. Agbar, per posar-hi un exemple, té una resposta per acabar amb la sequera a Barcelona i a l'àrea metropolitana en el que queda de segle, amb fons europeus, amb una obra d'infraestructura que es podia fer en un parell d'anys i que és reutilitzar l'aigua del riu Besòs, del Besòs. Això el govern de la Generalitat sembla que no va amb ell i el que pensa és que és més útil demanar-li a un turista que no es dutxi més que un cop al dia que no fer una reforma realment i unes inversions en infraestructures que acabin definitivament amb la sequera. Però bueno, és que és el que tenim, per desgràcia, no? Vostè, Carles, em deia, el govern no ha fet res amb el tema de l'aigua. Jo pregunto...
No s'han perdut 10 anys amb el procés, senyor Cirera?
No, s'han perdut molts anys, i són 10 anys que
no s'ha governat.
I que ens costarà recuperar, perquè jo veig la premsa, veig el que fa, per exemple, el govern de la Comunitat Valenciana, veig el que fa el govern de Madrid, s'obren hospitals, s'inauguren centres educatius, es fan autopistes, es fan carreteres i clar, a Catalunya jo no recordo l'última vegada que s'ha inaugurat un hospital, no recordo l'última vegada que s'ha inaugurat un centre educatiu, ni una carretera, ni una via principal. Per què? Perquè estem ocupats, els nostres dirigents estan ocupats en resoldre els problemes dels seus polítics i no en resoldre els problemes de la gent. Això també està provocant una important desafecció política que fa que molta gent tant se li enfoti el que facin els polítics. I crec que bueno, quan tu veus que les empreses se'n van de Catalunya, no tornen, arriben a comunitats autònomes on governa el Partit Popular, fonamentalment Madrid, Andalusia, Aragó i Comunitat Valenciana, i veuen que són millor tractades, que paguen menys impostos, que creen més llocs de treball, no tornen. I per tant, vivim en una situació Que és molt preocupant.
Perquè a més, Catalunya... se'ls diu les que no tornin seran castigades.
Sí, sí, a més se'ls demana que se'ls sancioni. No? Aquesta, entre cometes, dreta catalana de Junts, que s'ha convertit en una esquerra radical i un partit socialista que està disposat a tot per mantenir-se en el poder. No? I per tant, bueno, és normal que al final les empreses no vulguin invertir a Catalunya, que prefereixin anar-se'n altres comunitats autònomes, per cert, totes elles governades pel Partit Popular.
Jo una última qüestió referida a la sequera, després ja deixo micròfons a la resta de companys. Aquests últims dies hem escoltat sobretot el sector turístic, el sector hoteler, dient, escolteu, govern, de cara a aquesta sequera, mesures clares, concretes, clarificadores, que no passi com a la Covid, avui blanc, demà negre. Això seria el normal, el lògic, el esperable, no? Però clar, amb aquest govern que li ha passat el que li està passant,
el que necessitem és tenir un govern primer seriós, després que estudiï els temes, que faci propostes assenyades. Clar, si l'única resposta que tenim del govern de la Generalitat de Catalunya és dir que a partir d'ara la gent que va al gimnàs no es podrà dutxar perquè així s'estalviem aigua, home, la gent que vagi al gimnàs, quan surti del gimnàs, si no es pot dutxar, anirà a casa i es dutxarà a casa, no? Per tant,
pitjor encara, no? Encara gastaràs més d'aigua.
Està encara una de cada quatre dutxes, que vol dir que faran cua, no?
Sí, no, sí, la veritat sí. És que quan tu no tens no saps fer res i no tens capacitat de buscar solucions, et dediques a fer aquestes coses igual per, no sé, jo m'imagino el govern de Catalunya reunits en algun lloc i algú que se li acudeix alguna cosa, pues fem això, no? Bueno, això serveix per a algú? No, però escolta, anem allò que hi ha tant del Pujol, no? Dia que passa any que empeny,
ja passa,
i per tant, bé, però en realitat no estem afrontant el problema de debò, però no estem afrontant el problema ni de l'aigua, ni de l'aeroport de Barcelona, ni de...
O sigui, de res.
Dels temes importants és com si no anéssim amb ells, perquè clar, com estan obsessionats amb resoldre el problema personal i jurídic de Puigdemont, de Junqueras, de tota aquesta panda de gent que va cercar l'aeroport, que va tallar les vies de l'AVE, que van colpejar policies, la seva obsessió és resoldre els problemes jurídics de quatre, no m'atreviria a dir terroristes, perquè no sóc jo qui els ha de qualificar. No?
Presumptes.
Però presumptes terroristes, doncs escolta, i els problemes de la gent?
Sí.
No interessen,
sí, sí.
No?
I de les empreses.
I de les empreses.
Iva.
Parlava vostè de les empreses que s'estableixen a altres comunitats autònomes i s'hi troben millor. Aquest divendres hem sentit com la Caixa, a més de donar els resultats, deia que no té cap intenció de tornar a Catalunya, que està molt bé la Comunitat Valenciana. Catalunya s'ha de resignar a no veure tornar, per exemple, les dues entitats financeres que han estat un dels capçals de l'economia catalana?
No, no s'ha de resignar i jo demano que no es resigni. El que passa és que no podem intentar... Mira, les empreses no venen o marxen d'aquí per dos temes fonamentals. Un és per la inseguretat ciutadana, en tot el que això significa, i l'altre és la inseguretat jurídica, en tot el que això significa. Tenim el mateix govern a la Generalitat, el mateix partit que va provocar la inseguretat jurídica a casa nostra. Tenim un partit, Junts, que tres quarts del mateix. Tenim un partit socialista que ara ja ha oblidat i abandonat el seny o el sentit comú i competeix a veure si és més o no que Esquerra i que Junts. I per tant, no hem de pensar que això és una maledicció bíblica que ha d'estar sempre sobre els catalans, però també hem d'explicar molt clarament als catalans que si volem que les coses canviïn, si volem que les empreses tornin i que altres empreses que no estan aquí vulguin venir a radicar-se a Catalunya, el que hem de fer és canviar el govern. I per tant hem de tenir un govern com el que té Madrid, com el que té Galícia, com el que té Andalusia, com el que té la Comunitat Valenciana, governs del Partit Popular que donen estabilitat, que afavoreixen que les empreses vinguin a Catalunya, perquè no és que vulguem beneficiar els empresaris, que també, és que els empresaris creen llocs de treball i al final la millor política social és la que crea llocs de treball, no?
Manel,
sí,
ara sí.
Volia preguntar que precisament amb la qüestió de la sequera tenim les propostes del govern de la Generalitat, però després baixen a altres administracions. Barcelona, en aquest cas, què pot fer? Quin marge de maniobra té i què considera que hauria de fer l'alcalde Collboni?
Bueno, mira, Barcelona és una de les, bueno, és la ciutat més important de Catalunya i per tant el que hauria de fer és dir-li a la Generalitat què és el que necessita Barcelona. Fonamentalment s'hauria de posar, hauria d'encapçalar la manifestació per tal de que a Catalunya es facin les inversions necessàries perquè Barcelona no es quedi amb aquesta situació de sequera tan preocupant, no? Perquè al final no és només que si hi ha sequera els barcelonins i barcelonines ho passarem malament, és que el turisme deixarà de venir i el turisme representa el 15% del producte interior brut de la ciutat de Barcelona. Per tant, el senyor Collboni no es pot posar de perfil. Jo sé que les infraestructures depenen fonamentalment del govern de la Generalitat, però ell com a alcalde de Barcelona hauria de liderar la reivindicació de que s'han de fer infraestructures perquè a Barcelona, que és on representa, diguem, un gruix important de ciutadans de Catalunya, no patim aquesta sequera.
Perquè creu que el turisme està en perill en aquest moment?
Home, si el missatge que llancem és que els turistes que vinguin a Barcelona no es podran dutxar, si comencem a posar... jo he escoltat coses absolutament kafkianes, com fer alguna cosa perquè en els hotels es pugui controlar que els turistes només es poden dutxar un cop al dia. Si la gent ve a Barcelona o ha d'escollir una ciutat i saben que a Barcelona hi ha restriccions, si ho sumes a més en la inseguretat ciutadana que viu, doncs hi haurà molta gent que preferirà anar-se'n a Madrid o anar-se'n a València o anar-se'n a altres indrets. I per tant, estem d'alguna manera posant en perill una part important dels nostres ingressos i el que és més preocupant és que jo entenc que el govern de Catalunya no faci res. El que no puc entendre és que el govern de Barcelona no posi el que ha de posar sobre la taula per dir-los s'ha acabat, no? I fem alguna cosa, no?
Ahir, divendres, el DOC va sortir la resolució de l'ACA que diu el següent. Diu que declara l'estat d'emergència 1 per sequera hidrològica en les unitats d'explotació dels embassaments de Ter Llobregat, embassaments de Ter i embassaments del Llobregat. I es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües Tarragona, CAT. És a dir, que reforcem les restriccions en un determinat territori de Catalunya amb l'ús de l'aigua i en l'altre li retirem les restriccions que tenien per l'ús de l'aigua perquè tenen molta aigua. Quan parlem a vegades de solidaritat territorial, moltes vegades parlem des del punt de vista econòmic i finançament i tothom ho entén. Per què no hi ha solidaritat en l'aigua?
No hi ha solidaritat gairebé en res. No?
Entre perquè, catalans.
Perquè el que reclamem per als altres, quan ens toca a nosaltres, no ho fem. No? Mira, jo no sé si aquest alliberament de la restricció a Tarragona...
és l'embassament de Mequinensa, que és dels més grans que hi ha,
està
al 90%.
Sí, està arrebossat. Sí.
Han obert comportes.
Quan estàs al 90%...
El que és cert és que a mi el que em sobta molt és que quan és un govern del Partit Popular el que decideix fer una infraestructura per portar aigua a Barcelona quan toqui i quan sigui possible, perquè el cabdal de l'Ebre ho permeti. Hi ha unes manifestacions brutals al carrer, el riu és aigua, el riu és vida, els socialistes fent mocions a tot arreu, els d'esquerra, els de Junts, tots en contra, i ara quan portem aigua de l'Ebre, ara és bo, ara és necessari, no? I per tant, bé, jo crec que amb el tema de l'aigua, com en temes que són realment importants pel futur de Catalunya i de Barcelona, el partidisme s'hauria de deixar de banda. Jo crec que la solidaritat és fonamental, crec que els excedents d'aigua del riu Ebre s'han d'aprofitar allà on calguin, i per tant, bé, hi ha coses que amb les coses de menjar no s'hi juga, i jo crec que l'aigua és una de les coses bàsiques per menjar el conjunt dels ciutadans de Catalunya.
Aprofita un segon, només ja. Què li sembla aquest eslògan que diu l'aigua no cau del cel? No cau.
aviam, de les muntanyes,
l'aigua també cau del cel, no?
Majoritàriament.
Però el problema és que
el problema és que cau del cel, si no estaria.
El problema és que les administracions no poden descarregar tota la seva responsabilitat en el ciutadà. El ciutadà és sensible, sap perfectament que hi ha restriccions. Jo crec que a Catalunya, a Barcelona i a Espanya, a la resta d'Espanya, no és malbarata l'aigua, per molt que diguin, i per tant el ciutadà fa la seva part. Qui no fa la seva part és l'administració, que no preveu què pot passar d'aquí uns anys. I per tant, sí, és veritat que, escolta, sí, no ha plogut, és cert, no ha plogut tot el que... però és que tu vas pensar fa 10 anys, 8 anys, 9 anys, 7 anys, què passaria si no plovia? Clar, l'administració, o sigui, les coses quan van bé, diguem que els polítics, no dic que sobrem, però bueno, són menys necessaris, no? Quan les coses es posen fotudes és quan ha d'haver una administració que lideri, que pensi, que prepari i que organitzi la societat perquè els ciutadans, que són els que al final paguem impostos, no haguem de fer un sobreesforç per garantir que l'aigua arribi a tothom.
Iva.
Sí, jo li volia preguntar, abans ha dit que l'alcalde Collboni no es pot posar de perfil amb aquest tema. Li està demanant a l'alcalde Collboni que reclami aquest trasbassament des de Tarragona a la xarxa del Ter Llobregat per aconseguir el dèficit d'aigua que tenim l'àrea de Barcelona, és a dir, que sigui clar, clar, i que recolzi els col·legis professionals.
Ja hi ha una que no l'ha feta, eh?
Clar, jo el que estic dient és que tenim la ciutat de Barcelona, a Barcelona vivim 1.600.000 habitants. Juntament amb l'àrea metropolitana són gairebé 3 milions d'habitants, no? O 3 milions d'habitants.
I 5 milions a les conques interiors.
Clar. Aleshores, el que jo no acabo d'entendre és que algú que ha de garantir que la vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona sigui una vida, diguem normal, no? Per no dir... doncs davant d'una situació de sequera com la que vivim i que no és només conseqüència de que no plou, sinó de que el govern de Catalunya no ha fet els deures, l'alcalde de Barcelona no es planti i digui fins aquí hem arribat i hem de fer alguna cosa perquè això no passi, no? Clar, jo no sé si, òbviament, clar, també és veritat que els pressupostos d'Esquerra Republicana, el govern de la Generalitat, també han estat aprovats amb el vot del Partit Socialista, no? I per tant també és corresponsable de que no s'estiguin fent les inversions que Catalunya necessita perquè l'aigua arribi a tothom. Però és veritat que tenir un alcalde que quan els ciutadans de la zona tenim un problema, no sé si és que està fent vídeos a TikTok o què està fent, però no està liderant ni està posant les coses a sobre la taula, em preocupa aleshores per què volem un alcalde que no és capaç de defensar i de reclamar a les altres institucions les inversions que Barcelona necessita.
I en aquestes inversions, i canviant de tema i canviant d'infraestructura, jo li pregunto per l'aeroport del Prat. S'ha d'ampliar, què hem de fer amb l'aeroport del Prat? S'ha d'ampliar aquesta tercera pista que diuen passant per la Ricarda? S'ha de potenciar Girona i Reus? O l'aeroport ha d'estar controlat des de Catalunya per la Generalitat, l'Ajuntament del Prat, l'Ajuntament de Barcelona? Quina sortida veu el senyor Cirera a aquest aeroport del Prat que diem que s'està quedant enrere?
Pues jo crec que en política el més important és posar-li sentit comú a les coses. I tothom sap que la Ricarda és un aqüífer artificial. Tothom sap que Barcelona necessita, no només Barcelona, Catalunya i Espanya, necessita un aeroport, que l'aeroport de Barcelona sigui un aeroport potent, transoceànic, que puguin venir grans avions d'altres parts, no? Per atraure inversions, per atraure talent, per connectar-nos amb el món. I per tant, el que necessitem és una pista que pugui donar cabuda a aquests avions. Nosaltres el que hem dit sempre, ho vaig dir durant la campanya i ho mantindré ara i ho defensaré sempre que calgui, és que necessitem una tercera pista àmplia. Per això, què és el que proposem nosaltres? Doncs escolta, agafem la Ricarda, la movem 200 metres, 300 metres i construïm la tercera pista com Déu mana. Perquè què és el que està passant ara? Doncs que socialistes no tenen clar per on ha d'anar això, l'esquerra més radical diu que els aqüífers s'han de preservar i per tant no podem fer que... perquè en el fons el que no volen és que vinguin més gent a Barcelona, que no vinguin més turistes, que no vinguin... per tant no volen fer una tercera pista. els independentistes, els separatistes, no volen aquesta infraestructura fins que ells no puguin posar la mà i gestionar-la ells. I mentre tot això passa, mentre entre l'esquerra radical i els separatistes van barallant-se entre ells i van liant la troca, Madrid ens passa la mà per la cara. I al final aquesta tercera pista que Barcelona necessita la tindrà, estarà a Madrid. I després direm, o diran els separatistes, oh, és que Madrid, el govern d'Espanya inverteix en Madrid. És que el govern d'Espanya ja va posar calés per fer la tercera pista i perquè ampliar l'aeroport. I les coses d'aquí, les discrepàncies d'aquí, ho de gestionar jo o no sé què, el mediambiental, van fer que aquesta inversió no és... Exactament, i per tant, escolta, no és que Madrid ens tingui mania, és que ens hem de donar, alguns polítics catalans se'ls ha de donar de menjar part.
Menys comissions, menys en fi, reunions i més fer coses, no? Manel, per exemple, tu que el tema de l'aeroport el tens molt,
sí, però ja molt tractat i ben tractat. El govern ha reiniciat les converses amb el Ministeri i estan negociant.
Sí, però quan cas, és que el problema és que porten...
Però ara sí, ara,
negociant i fent comissions.
Tota la vida. Sembla que el govern de la Generalitat d'Esquerra Republicana ha reconsiderat i ara entén que ha de començar a negociar alguna cosa amb el Ministeri. Veurem, perquè a ENA la finestra d'inversions serà l'any 27, per tant fins al 27
pocs
canvis tindrem a l'aeroport, no? Però jo li volia preguntar,
són molts anys, Manel, són el 24, el 27, i clar,
sí, però sí que és veritat,
Madrid s'està ampliant, està mirant cap a Àsia ja, que era el mercat que es volia potenciar des de Catalunya.
L'última gran inversió de l'aeroport la va fer el govern d'Aznar, des d'aleshores res de res. Per tant, escolta.
Bueno, aquí hi ha un debat sobre quin tipus també de turista vols, si els vols aquests de llarg radi, el que volen és un tipus d'inversors i un tipus de gent que arribi diferent al que arriba ara, i per tant tens Reus i Girona per diversificar, és a dir, no
el problema,
és...
El problema és que...
És complex el debat, ho dic, perquè ja des del punt de vista tècnic, polític, hi ha diverses opcions, eh?
Ja.
Bueno, jo en tot cas li volia preguntar també...
Sí, vinga.
Que li demana a l'alcalde Collboni que es posi al davant, però no pot governar, pel que sabem, no? Què considera, més bueno, que vostè va facilitar la seva investidura, que hauria de fer a partir d'ara Jaume Collboni?
Bueno, jo el que li demano a l'alcalde de Barcelona és el que vaig demanar durant la campanya electoral i el que vaig demanar quan el vaig fer alcalde, no? Els ciutadans de Barcelona van decidir que no hi havia majories absolutes clares, van decidir que la Colau, que el govern, que els comuns no havien d'estar al govern, i bueno, jo no volia que Barcelona caigués en mans dels separatistes. Aleshores, què li demano a l'alcalde Collboni? Li demano dues coses que són fàcils d'entendre per ell. Una és que treballi molt i que treballi tots els dies. És veritat que 10 regidors, hi ha 10 districtes, hi ha àrees, i per tant això requereix un esforç de feina, però escolta, ningú va dir que governar una ciutat com Barcelona era fàcil, no? I per tant jo estic a l'oposició i treballo tots els dies i treballem molt els regidors del Partit Popular. Per tant, jo el que li demano és, per una banda, que treballi, i la segona cosa que li demano és que parli amb tothom i que negociï amb tothom, i per tant que dialogui amb l'oposició i que intenti buscar acords amb totes les forces polítiques. Jo entenc que el que jo li puc demanar al senyor Collboni no, segurament no coincideix amb el que li demanen els comuns, i a lo millor la gent de Junts en alguns temes, doncs últimament la veritat és que no sé ben bé la gent de Junts a qui defensa o què defensa o què proposa, perquè a vegades fan propostes que deixen a la senyora Colau com una senyora de dreta liberal. Ara mateix he vist el portaveu de Junts criticar que l'Ajuntament faci habitatge social en un hort urbà, i per tant, bueno, Barcelona necessita habitatge, i per tant, bueno, veig a Junts una mica despistat. Però hi ha coses que es poden parlar, acordar amb totes les forces polítiques, i això és el que jo li demano. El que no pot ser és que el senyor Collboni arribi i digui, aquí seran els meus pressupostos, aprovem-los. No, home, no, això s'haurà de parlar.
Parlem-ne.
Això s'haurà de negociar. I jo ho dic clarament, jo mai he demanat coses pel Partit Popular, ni demanaré coses pel Partit Popular. Jo vull demanar coses per Barcelona, perquè els ciutadans aleshores visquin millor i per tenir un govern municipal que es dediqui a resoldre problemes i no a crear-ne de nous problemes. I això li correspon fer-ho al PSC i a Jaume Collboni. Si ell treballa i ell parla amb totes les forces polítiques, pot governar perfectament amb dos regidors.
Per tant, el PP podria entrar en una negociació pels pressupostos sabent que falta una tercera pota, que hauria de...
Miri, jo, tot el que sigui afavorir que les empreses vinguin a Barcelona, que podem baixar els impostos, que tinguem més seguretat, que la mobilitat canvi, com hem aconseguit, per exemple, en aquests girs laterals de Gran Via i de Diagonal, obligatoris a la dreta, treure-ho. Si podem aconseguir més neteja. En tot això, ens tindrà al seu costat a l'alcalde. Ara, en fer coses que no beneficin als conjunts de Barcelona, dels barcelonins, per això ja té els comuns, ja té Esquerra, ja té Junts. Amb nosaltres no ens trobarà per fer coses que perjudiquen els ciutadans de Barcelona.
Pel que veu ja fet un acord del PSC amb Esquerra Republicana, com últimament les darreres setmanes s'ha precipitat, sembla que es precipita.
Jo crec que està molt, molt a prop, sobretot des que Ernest Maragall va marxar d'Esquerra Republicana, no? del lideratge del grup. Però també et dic una cosa, el senyor Collboni va paralitzar tot després de les eleccions municipals, expenses de bien que passava en el Congrés dels Diputats, en les eleccions generals. Jo crec que ara està esperant aviam què passa a les eleccions al Parlament i, per tant, el que em preocupa i em preocupa molt és que l'alcalde Collboni estigui sempre posant a la ciutat de Barcelona al servei de Pedro Sánchez i dels interessos del PSC. I, per tant, el que jo li demano és que d'una vegada per totes decideixi quin model té de ciutat pel futur i no que estigui esperant què li diu Sánchez d'en qui ha de pactar, si amb Junts, si amb els comuns, si amb Esquerra, en funció de si d'aquí uns mesos el senyor Illa necessitarà a un o altre per ser president de la Generalitat. Igual que jo vaig avant posar els interessos de Barcelona als del meu partit, jo li demano que faci el mateix amb Barcelona.
I a dia d'avui, vostè tornaria a fer alcalde el senyor Collboni en vista del que ha fet fins ara i de les negociacions que parlàveu ara amb el Manel, amb Esquerra, i jo no sé si amb els comuns, per sota Botxe, estan també intentant arribar a alguna entesa.
Mira, jo estic segur de que vaig fer el que havia de fer, perquè imagina tal com està ara tot el tema de Junts i d'Esquerra a nivell d'Espanya, com estarien si a més s'haguessin fet amb l'Ajuntament de Barcelona. Els separatistes estarien crescuts i seria, bé, estaria Barcelona absolutament al servei de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També et dic que el Partit Socialista des de les eleccions municipals ha canviat molt. És a dir, de dir que l'amnistia era inconstitucional a dir que és el millor que li pot passar a Espanya, no? I per tant segurament ara les coses serien diferents, però també et dic una cosa, si vaig haver d'escollir en aquest moment entre susto o muerte, si fossin a les eleccions em tocaria escollir entre muerte i muerte. I per tant el que sí que et dic és que el que vull és treballar molt i treballar força perquè les properes eleccions municipals no haguem d'escollir entre muerte i muerte, sinó que els ciutadans puguin escollir un candidat alcalde, que sóc jo, que portarà a Barcelona les mateixes polítiques de benestar i de progrés que estem fent a Madrid, a València, a Màlaga i a tots els llocs on governem.
Doncs vinga. Iva, som-hi.
Vostè ha dit que pensa més en les necessitats de Barcelona que en les necessitats del seu partit, però li haig de preguntar, el seu partit també va sortir de les municipals i de les generals dient que s'havia de... tornar a reconduir o a refer els ponts amb Junts, de parlar amb tothom, i ho va dir el senyor González Pons. I després d'aquell procés d'aprovada, retrobar-se amb l'independentisme de dretes, han arribat a la conclusió de que no hi havia res a parlar i que l'amnistia era un camí absolutament inexplorable pel PP. Quina és la definició del PP i del PP a Catalunya després d'aquests girs? Perquè entremig hem vist, per exemple, un líder del PP català que primer rebia bufetades i ara sembla que tenia raó, que és Alejandro Fernández.
Bueno, jo he de dir-te que durant els dies després de les eleccions generals van haver a Catalunya molta gent, molts empresaris, molts esportistes, molta gent que ens deia que exploréssim qualsevol opció possible per evitar que Sánchez continués al govern d'Espanya, no? Nosaltres vam escoltar el que alguns volien proposar, ens vam donar de seguida compte de que allò era inviable i per tant a vegades es parla molt de, o es diu, el Partit Popular sembla que voleu ser, diguem, arribar a acords amb Junts. No volem arribar a acords amb Junts, no? Nosaltres el que volem és aconseguir que tota la gent que ha votat a Junts però no són separatistes puguin confiar en el Partit Popular. És a dir, jo el que aspiro és que el Partit Popular sigui un partit de centre, ampli, que molta gent que en el passat ha votat altres forces polítiques que en aquests moments no tenen gaire futur, com pot ser Ciutadans o el propi Vox, confien en el Partit Popular, no? Que hi hagi gent de l'antiga, votants d'antiga Convergència i Unió, que no són separatistes, que hi ha molts, jo en conec uns quants, que puguin confiar en el Partit Popular, i que hi hagi gent que ha votat el Partit Socialista pensant que era l'única alternativa constitucionalista amb possibilitats de fer alguna cosa, i després del que ha fet el Partit Socialista puguin veure que en realitat l'única alternativa que els hi queda és el Partit Popular. I per tant jo el que vull és convertir el Partit Popular en una força política centrada, catalana, que defensi la Constitució i la unitat d'Espanya i que pugui acollir a totes aquestes persones que en aquests moments es poden sentir orfes en altres formacions polítiques.
El procés d'aprovació de la llei d'amnistia i tota la maquinària de propaganda que porta al seu voltant, tant per part del PSOE com per part de l'independentisme, és una oportunitat o un perill de quedar-se novament arraconat pel PP català?
Bueno, nosaltres, mira, jo no tinc cap mena de por en quedar-me sol si el que estic defensant és el correcte. Hi ha molts catalans que estan absolutament esparverats del que està fent el Partit Socialista i del que està fent el govern d'Espanya. I, per tant, jo crec que totes aquestes persones estan esperant que el Partit Popular faci el que ha de fer, que és el que estem fent, no? Que és defensar la llei, defensar la Constitució, defensar la igualtat entre espanyols, també la igualtat entre catalans, perquè en aquests moments el que s'està posant de manifest és que hi ha uns catalans que són separatistes i que van fer unes coses absolutament bàrbares i barbaritats durant el procés, que tenen més drets que aquells catalans que no som separatistes i que van complir la llei i que es van comportar d'acord amb a les normes, no? Crec que el Partit Popular pot perfectament representar a totes aquestes persones que creuen que s'ha de complir la llei, que creuen que existeixen unes normes, que creuen que no s'ha de fer coses al marge de la llei, i jo crec que el Partit Popular està en disposició de representar tota aquesta gent.
Parlant de terrorisme, corren el risc de perdre una part d'aquesta gent? No, que jo... està molt en contra del 17 d'octubre?
Bueno, jo, escolta, de l'octubre del 17, jo no sóc el que... El meu partit no és el que decidirà si una acció és considerada terrorisme. No, hi ha un codi penal, hi ha una definició perfecta de què és considerat un delicte de terrorisme, hi ha uns jutges, per sort, malgrat alguns no vulguin, hi ha separació de poders, i per tant jo confio en la justícia, confio en que els jutges fan la seva feina de manera independent, i per tant al final veurem. Jo crec que ells creuen que han comès delictes de terrorisme. Els separatistes crec que són conscients. El PSOE també sap que han fet delictes de terrorisme. Si no, no estarien plantejant dintre de l'amnistia que els delictes de terrorisme puguin ser també amnistiats. Per tant, és allò, si ells ho diuen, no seré jo qui els
porti la contrària.
Que els
no?
porti la contrària,
molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manel Matxón, la Ivanguera, Salvador Guillermo. Avui ens visita el senyor Daniel Sirè, que és el president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Jo li vull preguntar per la ciutat de Barcelona, que la coneix vostè molt bé, que la pateix vostè molt bé. Jo la veig una ciutat bruta, una ciutat una mica deixada, una ciutat una mica perillosa en quant a matèria d'inseguretat ciutadana, i també una mica fosca. Ho dic i deixada per una altra cosa. Fosca, passes molt a prop d'aquí, d'on estem, del restaurant Gran Marina, i tens el monument a Colom, està fosc a les nits, no està il·luminat, un monument com el de Colom, que és una figura important per Barcelona. Te'n vas a l'altra punta de la ciutat, que és l'Avinguda Tibidabo, teníem el mític tramvia blau deixat de la mà de Déu, no sé si el recuperarem. Jo no sé si tot plegat, com es pot redreçar aquesta situació, la brutícia, la inseguretat i la deixadesa d'aquest monument a Colom fosc i el tramvia blau abandonat.
Doncs mira, per començar, el tema de la seguretat és fàcil resoldre, però s'ha de tenir voluntat política. En aquesta és una altra de les qüestions en les que jo crec que l'alcalde Collboni tampoc està fent la seva feina. Barcelona necessita 1.000 nous agents de la Guàrdia Urbana, necessita 3.000 Mossos d'Esquadra, que el govern de Catalunya no ens dona. I el senyor Collboni ni està ni se l'espera. Necessitem una modificació de la llei del Codi Penal, de l'article 234 del Codi Penal, per castigar de debò la reincidència. Es va fer una reforma buonista que ha fet que els reincidents continuïn sent reincidents. Miri, l'any passat van ser detinguts 25 persones a la ciutat de Barcelona que havien comès gairebé 900 delictes, sí, sí. No? I continuen delinquint i continuen. Per tant, hem de modificar el Codi Penal, però s'ha de tenir voluntat política. Jo l'altre dia vaig anar al ple de l'Ajuntament de Barcelona al senyor Collboni, que si volia jo m'ho faria perquè Junts, Partit Popular i Partit Socialista modifiquéssim el Codi Penal. El que passa és que, clar, el senyor Collboni depèn dels comuns, depèn, com el senyor Sánchez, de Sumar, d'Esquerra, de Bildu, de gent que no vol modificar el Codi Penal en aquest sentit, no? El tema de la neteja, doncs ens hem gastat un fotimer de diners en fer una campanya publicitària, el Pla Endreça, però després quan rasques veus que la gent que neteja és la mateixa. Jo l'altre dia vaig estar al barri de Sant Antoni i vaig veure una noia que estava una estona escombrant, una noia de l'Ajuntament, no?
De la contracta.
I li vaig preguntar, escolta, com és que està tan brut si... Home, és que estic jo sola, no?, netejant tot això. No? I, per tant, fa falta més persones i falta també modificar l'ordenança de civisme per evitar que la gent doncs, faci el que fa. En qualsevol cas, és cert que fa falta més llum, fa falta més policia, fa falta que les terrasses dels restaurants i dels bars puguin estar obertes més estona, perquè és veritat que... en els llocs on hi ha terrasses i hi ha gent a la nit hi ha menys delinqüents, hi ha menys estrabades, hi ha menys violacions i menys agressions sexuals amb penetració, que en el darrer any han crescut un 51% a la ciutat de Barcelona, que és per dir-ho aviat, i per tant estem en una situació límit. A l'actual responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona ja ho era amb la senyora Colau. No estan fent, és a dir, sí, hem canviat alguns vehicles, és veritat que es veuen més, però fa falta prendre's en sèrio la seguretat. El problema és que des de l'esquerra el tema de la seguretat sembla com que és una mica
tabú,
diguem, tabú, no? Però bueno, hem de fer això, hem de retornar a recobrar el tramvia blau. És veritat que nosaltres estem reclamant que es torni a posar en marxa. Per desgràcia, tant el Junts, el senyor Trias, com Colau, com Collboni governen tots junts a l'àrea metropolitana i impedeixen que el tramvia es torni a posar en funcionament, tenint en compte que és un dels elements, diguem, els símbols de Barcelona. I, bueno, pues, tenim un govern que jo no sé ben bé a què es dedica, no? Perquè, home, si no garanteix la seguretat, no garanteix la neteja, no garanteix la llum, no garanteix... a què es dedica, no reclama aigua, no reclama infraestructures, no reclama l'aeroport, vull dir, no sé, de TikTok no viu l'home, no?
Però doncs, és que el tramvia blau és el seu color, el color del Partit Popular, no?
Sí,
en però... canvi sí que hi haurà el tramvia per la Diagonal, no? Bromes a part, una... hem vist que malauradament no hi haurà un pressupost pel 2024 a l'Ajuntament de Barcelona, i si no es conforma alguna majoria o alguna majoria variable, que es diu, no? No sé si el tindrem pel 25. Vostè com veu, perquè això significa que no podrem, ingressarem més diners però no els podem dedicar a gastar perquè no hi haurà pressupost i al màxim serà la pròrroga del mateix.
Mira, si a mi l'alcalde em diu vull parlar amb tu dels pressupostos i estic disposat a garantir inversions als barris i estic disposat a crear els elements necessaris perquè puguin rebre més inversions i apostem per que vinguin fires, i apostem perquè vinguin empreses, i anem a Llibarassol per fer més habitatge social, i anem... Jo amb això estic d'acord, i per tant podem parlar. El que no estic d'acord és en fer més carrils bici absurds, en incrementar els impostos, en donar subvencions a entitats amigues de la Colau i dels seus. En tot això no em trobarà. I per tant, el senyor Collboni ha d'escollir què vol ser de gran. Si prefereix continuar la nefasta obra i política del seu govern quan estava amb la senyora Colau, o vol canviar. I jo sempre he dit, jo sempre he pensat, i ho he dit públicament, que aquesta ciutat necessita un alcalde com en el seu dia va ser Pasqual Maragall. El senyor Collboni no l'arriba ni a la sola de les sabates. Són del mateix partit, però són dos alcaldes absolutament diferents. I, per tant, el senyor Collboni ha de decidir si de debò vol ser alcalde de Barcelona, amb el que significa ser alcalde de Barcelona, o vol continuar permanentment pensant que aquesta... Ell no pot ser un gestor. Ell ha de ser l'alcalde, ha de liderar. I si vostè li pregunta en aquests moments a l'alcalde quina visió té de la ciutat de Barcelona, com s'imagina la ciutat de Barcelona aquí 10 anys, pues, home, amb el pla Andreça anem justets.
Vinga, l'última del conversa per al Manel.
Sí, volia preguntar, que precisament ha parlat de vivenda social, tots els mitjans hem reflectit que tant el PSC, el senyor Collboni, però també membres importants del seu equip, com Jordi Valls, que diuen que la mesura del 30% de vivenda pública no ha funcionat i que per tant s'ha de canviar, però no sabem si encara està vigent, si es pot canviar. És a dir, a efectes d'avui això encara s'està implementant, sí. No?
Està vigent, i això fa que a Barcelona no s'estigui construint i que la gent prefereixi construir, doncs, a Hospitalet, a Badalona, altres llocs on aquesta mida, tan, mesura tan impopular, doncs no està en marxa. No? Aquest va ser un invent de la senyora Colau, que va tenir el suport de Junts, del PSC, el vot en contra del Partit Popular, s'ha demostrat ineficaç, i nosaltres exigim que es tregui, però malauradament la resta de forces polítiques estan d'acord amb aquesta mesura.
Inclòs Junts?
Inclòs Junts. Junts el que vol fer és canviar, i que en lloc de deixar reservar el 30% per habitatge social, els promotors donin la quantitat econòmica corresponent a aquest 30% per construir habitatge social a un altre lloc. Però en el fons continua sent un impost revolucionari pel constructor, pel promotor, que preferirà sempre construir en altres ciutats del nostre entorn on no tinguin que pagar aquest import revolucionari.
Doncs, que no serà pel constructor, sinó pel que compri la casa.
Efectivament.
Salvador, hem de tancar la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Daniel Cirera, president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Fins una altra.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies també a Salvador Guillermo, Manel Manchón i Banguera. Dissabte acabem les converses. Gràcies, bona tarda, molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.